RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 5. A aquesta hora el Canet Rock obre portes a Canet de Mar. Els grans noms de la música catalana reuneixen un any més al Maresme. En aquesta edició, The Tired són els grans protagonistes. En total seran 12 hores de concerts sense descans que s'allargaran, com sempre, fins que surti el sol. Anem cap allà, Marc Sánchez.
L'entorn del Pla d'en Sala ja fa hores que està ple de joves per començar a entrar al recinte que està a punt d'obrir les portes. Seran 12 hores de música en grups destacats com The Tired, Els Catarres, Stay Home, Sue o Els Amics de les Arts també, que aquests actuaran ja ben entrada la nit. Tot plegat arrenca d'aquí una estona a les 6 amb un dels plats forts també, en Triquell, que presenta el seu disc Entre Fluids. De fet, l'actuació de l'exconcursant d'Eufòria ha fet també que en aquests moments hi hagi sobretot també molt públic familiar que no es vulgui perdre l'arrencada del Canet Rock. Fins que no arribi aquest moment, la música del DJ Enigma animarà el públic, que també compta amb food trucks, barres per menjar i per passar la calor. Un total de 25.000 persones tornaran a gaudir, per tant, del Canet Rock i tornaran a veure sortir el sol, aquesta vegada amb buhos.
Alberto Núñez Feijóo critica la divisió del govern espanyol sobre la guerra a Ucraïna. El líder del PP ha carregat avui contra la visita de Pedro Sánchez a Kiev, assegura que a l'executiu espanyol no tothom vol seguir ajudant Ucraïna amb armament i que a la Unió Europea no operen en Espanya seriosament.
Mientras el señor Sánchez decía esto, otra parte de sus ministros han dicho que hay que salirse de la Alianza Atlántica y que lo que hay que hacer es bajar el gasto militar en una guerra a 25 kilómetros de Europa. Comprenderán ustedes que a los españoles nos toman de broma en la Unión Europea con un presidente que no es capaz de hacer callar a su gobierno, por lo menos mientras él habla.
Això el dia que Pedro Sánchez s'ha estrenat en la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea. Míriam Nogueras diu que Pedro Sánchez acaba fent amb Catalunya el mateix que la dreta. La cap de llista de Junts al Congrés també ha acusat avui l'Estat d'identificar els independentistes com a potencials terroristes.
Quan es tracta de Catalunya, el senyor Pedro Sánchez acaba fent exactament el mateix que han fet totes les dretes. No pagar, per això som aquí denunciant que els diners no arriben a Rodalies, no respectar aquelles persones que no pensem com ells, i no només no les respecten, sinó que les persegueixen, i aquesta setmana ha passat aquest tema de la Interpol, en el que l'Estat espanyol explica a la policia internacional que la meitat de ciutadans de Catalunya són potencials terroristes.
Això després que aquesta setmana la Interpol hagi inclòs en un informe l'independentisme català i també el basc com dos dels moviments més violents. I el nombre de morts a les carreteres catalanes ha baixat un 13% aquest primer semestre respecte al mateix període de l'any passat. Són xifres del Servei Català de Trànsit. De l'1 de gener al 30 de juny han mort 61 homes i 10 dones en accidents de trànsit a Catalunya i una de cada 3 víctimes mortals anava en moto. Al mateix període de l'any passat van morir 82 persones. La P7 és la via amb més accidents mortals, tot i que la xifra de víctimes ha disminuït un 56% en aquesta via. I ara els esports, en Pol Rodríguez.
Ara mateix dos focus esportius en directe. El primer és la recta final de la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria a la Fórmula 1. De fet, estem en l'última volta i el líder del Mundial, Max Verstappen, guanyarà aquesta cursa sprint. Carlos Sainz és tercer i Fernando Alonso és cinquè. Per la cursa gran de demà, a les 3 de la tarda, l'ordre de sortida és Verstappen a la pole, amb Leclerc segon i Sainz tercer, Hamilton cinquè i Alonso setè. Per cert, fa unes hores s'ha comunicat la mort del jove pilot neerlandès Dylan van Hoff després d'un greu accident a la sortida de la mítica Eau Rouge del circuit belga d'Spa-Francorchamps. El pilot corria en un campionat regional de la Fórmula 1. I el segon focus és el Tour de França, on s'està acabant la primera etapa d'aquesta ronda francesa en la seva edició 110, una etapa amb inici i final a Bilbao. Ja sense escapats, el grup gran avança ara mateix a 10 quilòmetres de la meta. Pilot amb els dos grans favorits, Pogacar i Vingegaard, Enric Mas, un dels candidats al podi, s'ha hagut de retirar en aquesta primera etapa després d'una caiguda. I fa una estona el Barça també ha anunciat l'acord de patrocini amb Prime, la marca de begudes isotòniques dels creadors de contingut digital Logan Paul i KCI. D'altra banda, avui arrenquen els quarts de final de l'Europeu Sub-21. La selecció espanyola juga a les 9 del vespre contra Suïssa amb 4 catalans. Arnau Martínez del Girona, Arnau Tenes del Barça, Adrià Bernabé del Parma, Víctor Gómez del Braga i Sergi Gómez del Cid, és a dir, un total de 5. A les 6 de la tarda arrencarà l'altre partit de la jornada entre Geòrgia i Israel.
I el temps, el sol continuarà dominant a la majoria de comarques, però al Pirineu i entre Girona i Barcelona s'escaparan alguns ruixats o tronades fins al vespre. La calor es mantindrà força a ratlla, amb molts termòmetres de 25 a 30 graus, i demà es repetirà la mateixa dinàmica, amb sol i nous xàfecs a tarda al nord del país.
RAC 1. Torna a augmentar l'audiència de RAC 1. Ara tenim 894.000 oients cada dia.
Soc en Pere, de la Sant Pere de Ribes, i el meu programa favorit de RAC 1 és el versió RAC 1. Coni, casa't amb mi, sisplau.
Soc la Laia de Palafolls i cada matí em desperto amb el Jordi Basté i el Xavi Mundó.
Soc
el
Josep des de Palau Solità i Plegamans. M'encanten les rialles amb els Oscars i amb el Marc Giró.
Hola, soc el Marcel Pellejero, m'ho vaig trobar al París i em dibuixo molt Basté.
Soc la Mia i escolto totes les nits el Podires d'Esports de RAC 1.
Sou molt més que una xifra. Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
El RAC 1 em fa molta companyia.
Tots sou u.
Moltes gràcies!
Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.
Ja tornem a ser aquí, obrim la segona hora del Reconcentrat de dissabte 1 de juliol, repassant la setmana RAC 1 amb alguns dels millors moments dels programes. L'hora l'arrenquem amb un noi escocès que aquesta setmana ha estat notícia. El cap de setmana passat, Lewis Capaldi va actuar a Glastonbury, a Anglaterra, probablement el festival de música més famós del món. I davant de centenars de milers d'espectadors va tenir una crisi, un moment de brot de la síndrome de Tourette que té des de fa uns anys. Incapaç de cantar en ple directe, el públic el va ajudar sostenint la cançó. Aquest va ser el moment. Els moments de la setmana, una escena dura i preciosa alhora, potser la mostra d'amor més gran que pot tenir una audiència cap a l'artista a qui ha anat a escoltar, a gaudir. Tot plegat ha acabat amb Lewis Capaldi anunciant una retirada temporal dels escenaris per intentar curar-se i tornar el millor possible en un temps. Aquest tema, Someone You Love, i amb Lewis Capaldi ens porta a la segona hora d'aquest Reconcentrat, en què escoltarem l'entrevista que el Basté li va fer en Xavier Font, el fundador de Locomia, que aquest estiu estarà de concert a Catalunya, festival Sons del Món a Roses. I després, per arribar a les 6, el Vostè primer, anant d'exposició fotogràfica de la italiana Tina Modotti, Cultura de la Bona, de la mà de Marc Giró i companyia. Fins ara. Nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved.
Reconcentrat.
Disco y pizza, lo comía.
començar amb els apunts. La comèdia se suma al concert inaugural del Festival Sons del Món. Aquest fenomen de ball i de ventall dels anys 80 i 90 actuarà el dia 21 de juliol a Roses, al costat de Chanel i de Vico. Després d'anys de silenci i d'ostracisme, la comèdia reneix i es reivindica de nou gràcies a l'èxit de l'extraordinari documental sobre el grup que l'any passat va estrenar Movistar Plus i a la pel·lícula de ficció que està dirigint el Quique Maillo per Netflix. Per això, els pròxims minuts volem parlar amb l'ideòleg i el fundador de l'Ocomia, en Xavier Font. Xavier, bon dia.
Bon dia bon a dia. Tots. Què tal? Gràcies per invitar-me al vostre...
Ens atens des de Cuba. Quina hora tens a Cuba?
Des de Cuba, imagina't, m'heu fet aixecar a les 5 i quart del matí. Però bueno, és un gust estar aquí i no podia faltar.
Què fas a Cuba?
Bueno, a veure, nosaltres fa poc que vam estar a Mèxic, el grup actual, que tinc el Riqui, el Fèlix, l'Arredinyà i el Harold, que és la meva parella, i vam estar 15 dies fent una promoció, que ara tenim que també està per l'orgull gay i tal, i vaig parar per aquí amb la meva parella, que he comprat una casa, i bueno, Cuba fa molts anys que estic vivint i tal, i bueno, que m'agrada molt. Cuba és pues, tot diferent, és com la illa d'Eivissa, però 35 anys.
Sí. Xavier, en la presentació deia que estem sent testimonis d'un renaixement de l'Ocomia perquè feia temps que no veiem el grup en tants festivals com aquest any. Aquest nou interès creus que és precisament per aquesta sèrie documental de Movistar?
Bueno, després de tants anys, finalment, jo sempre dic que a mi la indústria me devia un Grammy, no? Però hi ha un reconeixement, després de 40 anys, jo vaig començar aquesta història a Eivissa als 19, acabant el servei militar i tal, i han passat 40 anys, i té que haver un reconeixement perquè l'Ocomia, la gent, ja molta gent ho ha vist a través de la sèrie documental, que hi ha, d'alguna manera, una expressió directa dels... que vam ser l'agrupació en aquell moment, i òbviament hi ha un reconeixement. L'Ocomia no va ser només un grupet musical que quedó al record i tal, i al final hi ha un reconeixement. L'Ocomia va tindre un moment important a la indústria i vam representar una pila de coses que ha quedat molt reflexat al documental.
Home, suposo que la nostàlgia també deu jugar a favor d'aquest renaixement de l'Ocomia. Fixa't que heu estat inclosos en festivals amb grups dels 80 com UBK o com Avistades Peligroses, però també amb aquest fenomen Eurovisió, perquè us han posat en aquest festival de Sons del Món al costat de Vico i de Chanel.
Sí, és tot un luxe tindre'ns amb la Vico i Chanel, i que menudo cartell. Però és que ara també al novembre estem amb Mònica Naranjo, que també el passat de la Mònica va estar gravant coros amb nosaltres amb el segon disc nostre, i al final és un reconeixement i estem encantats el grup que ens diguin amb el cartell de Chanel i Vico. Vull dir que estem molt contents, i des d'aquí volem donar gràcies també al Xavi Pasqual, que és la segona edició, la 16, i vam estar a la 15, vull dir que estem molt encantats i estem molt a gust. Quan estem a Roses, la veritat és que ens vam sentir molt. I ara estarem, a més, a l'escenari gran, que ens apeteix molt.
Clar, qui són els nous integrants de l'Ocomia?
A veure, nous no són tot nous, perquè la gent diu, bueno, pues ara han hecho un remember i han puesto a 4. No, el que porta menys temps són 7 anys, que és l'Eden, i Fèlix i Riqui porten 14. Vull dir que allò de l'Ocomia, per molta gent, representa que s'ha parat. Sí que van haver moments, després de l'any 92, que va ser la caiguda aquella gran amb el nostre ex-representant i tal, que això ara tot sortirà també molt reflexat a la pel·lícula, que, com has dit tu, farà Netflix. I ara pues, està el Riqui, el Fèlix, com et dic, que són els que porten més temps, l'Eden, i el més jovenet, que és la meva parella, que és el Harold, que és un noi cubà que ho està fent fa 2 anys superbé. I bueno, és una... quan veus l'Ocomia a l'escenari, és una cosa que vull que la gent ho tingui en compte, i els empresaris que ens estan contractant, que tornes a veure l'essència que hi ha de l'Ocomia, perquè mai m'han deixat que hagi una evolució estètica. La gent es va quedar molt clavada amb el que era els ventalls i la roba de l'època i tal, i així ens volen veure, i així ens atenen i els agradem molt. De fet, ara vam estar fa poc a Madrid, a IFEMA, hi havia 25.000 persones, era una bogeria, i a més hi ha gent de totes les edats, no hi ha gent només de la nostra quinta, de 50 i pico, hi ha gent de 25 anys que s'ho passen bomba. I agrada.
Quan estem parlant d'aquesta sèrie documental de Movistar sobre l'Ocomia, que segur que ha ajudat en que hi hagi aquest nou interès en l'Ocomia, destapa, ha descobert un grup. Què destacaries del que ha passat? És a dir, que ha descobert un grup per tota una generació, que destapa les misèries de la indústria musical i de la societat espanyola dels 80, que descobreix la lluita d'egos i d'interessos que hi havia dins del grup?
Clar, a veure, ha descobert moltes coses perquè, òbviament, la indústria discogràfica ja no és la que era, però, desgraciadament, en aquella època no només es passava a nosaltres, li ha passat a molts grups, a Magneto, a gent de l'altra part del xar, com diem, no? Però sí que ha descobert que la indústria de lo que passava a gent jove amb somnis que anaven a Eivissa i de ser un grup d'animació del Q i que després es tornava a través d'un representant amb algo musical, òbviament et dones compte que la indústria no era tot oro lo que relucía, no? I ara es destapen moltes coses, no només de nosaltres. Vull dir que ara la indústria està fent amb aquests biopics que fan, que sigui Elvis Presley, el Freddie Mercury, Blondie, han fet també l'Elton John, la Veneno del nostre cantó, i estan recuperant moltes coses de la indústria musical que va representar tot lo que va representar. I nosaltres, a Espanya, crec que vam ser un fenomen molt diferent i únic. I a dia d'avui per això s'està, d'alguna manera, fent tot això que fan. No?
Un dels grans valors del documental de l'Ocomia és que tant tu com el productor, José Luis Gil, els dos que us veu enfrontar pel control del grup, hi participeu i no calleu res. Tu vas explicar absolutament tot el documental o hi ha coses que t'has guardat?
Jo vaig explicar quasi tot, per no dir tot, perquè crec que jo vaig ser i vaig pecar d'honest. Aquest senyor, òbviament, com sempre va fer, ha tapat moltes de les seves coses, moltes personals i moltes professionals. I sempre, bueno, com que és la persona antagonista, que això també és com molt egocèntric, no?, del personatge principal, com ara faran la pel·lícula, que per desgràcia això va ser una creació meva d'un noi jove carregat de somnis, i jo ho he dit tot, a més, tant a mi com al grup, al Manolo, a la Lourdes, al Juan Antonio, al Carlos i tal, vam tindre que parlar després de 20 i pico d'anys, perquè et queda un nus a la gola després de tant temps i tens que dir coses, i ho hem dit, vull dir que no hi ha més. Ara, òbviament, la pel·lícula de Netflix, que ho està fent Nadie es Perfecto com productora, i és una col·laboració també amb Atres Media, és ficció, però és una ficció basada en la realitat, i més quan el documental s'ha fet i s'ha fet amb èxit amb els artistes principals, no? Vull dir que va un guió, però és molt amb la realitat, no? I la veritat és que molt content. Jo vaig dir tot, ho vaig dir quasi tot, no em vaig deixar res, perquè
vas arribar a dir jo jodí el grupo, o sigui, imagina si ho vas dir pràcticament tot. El grup va néixer a Eivissa, però la idea fundacional de l'Ocomia no era fer un grup de música. Tu ja expliques que volies fer una tribu urbana. A Eivissa es va quedar petit o es va convertir en un perill per vosaltres?
Eivissa es va quedar petit perquè, òbviament, ja també ho diem al documental i també sortirà la pel·lícula, vam començar amb somnis i la illa es va convertir en una olla de pressió, perquè des de les drogues que li van posar a Manolo i tal, i la competència i l'enveja de les altres locals que havien a Eivissa i tal, es va convertir en la base de lanzamiento, però va ser una olla de pressió. Però bueno, que va ser la nostra formació, nosaltres érem adolescents, teníem 20 anys, 19 anys, i no sabíem el que ens venia a sobre, no? I bueno, el que va vindre a sobre va ser que jo vaig canviar una illa que se'm va quedar petita amb una porta oberta al món, amb un crossover al mercat americà. Vull dir que allí és on jo dic jo jodí el grupo, però clar, era per una pila de conseqüències que, òbviament, si no lo jodia jo, lo jodia el Gil entrando en el mercat americano. Vull dir que ho va fer jo perquè jo tenia aquell poder sobre la meva genital, i ho dic obertament, desgraciadament, perquè si hagués trobat una altra persona, un altre representant una mica més decent, òbviament, a lo millor l'Ocomia hagués fet una altra carrera molt més important de la que ja han fet.
Seriament es deia que vosaltres us van obligar per contracte a amagar la vostra sexualitat. Han canviat molt les coses 40 anys després? Perquè mira com estem amb l'augment de la ultradreta aquí en aquests moments, a les pròximes eleccions, on l'augment sembla que d'aquest Vox sembla que faci retrocedir els drets i llibertats del col·lectiu LGTBI.
Està clar. Mira, a veure, jo d'alguna manera sempre he dit, jo nunca he salit del closet perquè mai he estat dintre del closet, no? Però sí que en aquella època era el que jo tenia uns somnis i vaig arribar a Eivissa amb unes intencions i que se'm van troncar d'alguna manera i va anar tot direccionat a la música, no? I bueno, vaig tindre que entendre i firmar uns contractes on jo una mica deixava de ser jo. Aquesta va ser una part de les raons que jo vaig deixar el grup. Jo sóc molt jo, i en aquell moment totes les coses que ens feien passar, de que si no te podies maquillar, que no podies ir cogido de la mano de tu pareja, no podies ir a segons que sitios dudosos, pues això, aquella època, jo estava molt adelantat al meu temps, a més amb el tema que sigui del poliamor, que està tan de moda ara, no? Però sí que hem tornat una mica enrere, i el LGTB i plus és com una reivindicació que jo mai he tingut que fer, però ara sí sembla una mica que anem enrere, no? Però nosaltres estàvem molt adelantats a l'època, independentment i contradictòriament, que vam tindre que signar uns contractes perquè aquello fuera más comercial i tuviéramos nuestro público femenino, que això és ridícul, perquè les noies, quantes no sabrien la nostra inclinació sexual, i els hi donava igual.
Per cert, diverses coses. Una cosa molt sorprenent, els discos, les cançons de Locomia no estan a Spotify. Per què?
Bueno, van estar a Spotify perquè això té el control el meu representant, i de fet ell manega tota la discografia de Locomia i no és el propietari, perquè els productors originals són el Pedro Vidal, Cristóbal Sanzano, que és l'ex marit de Mónica Naranjo i productor dels seus primers discos, i ara hi ha una història, primera perquè jo també estic amb un pleit, perquè la marca de Locomia és meva, i per tindre el suport musical també tens que tindre sobre la marca, i jo després de tants anys em toca fer soroll perquè òbviament estem fent un disco nou i la marca és meva, i el grup amb l'actualitat, per això ens podem presentar amb el Xavi el dia 21, que tothom ho té que saber, així ho remarco aquí, el 21 de juliol, que estarem amb la Xenilla en Vico al Sons del Món. Així que, d'alguna manera, no està a Spotify, i hi ha una raó de trasfons que, òbviament, nosaltres tenim que encara recuperar el nostre tema de música i de presentació.
Ara parlaves de que s'està fent una pel·lícula per Netflix, que concretament dirigeix el gran Quique Maillo, on el teu paper el fa el Jaime Lorente. Primer, t'agrada
el Jaime Lorente, que vaig estar bé l'altre dia, i jo sempre tenia dubtes, tal, dic, és que el Jaime lo veu un poco garrulito i tal, però al final és un superartista. El vaig veure i no sabia que jo havia anat al set de lo que era Santuari, que una mica més hi ploro, també us dic, la pel·lícula s'està fent a quasi 50 locacions diferents, és un pressupost poderós, i el que estan fent és una feina que està fent aquí com ahir jo amb la productora i Netflix, i jo quan vaig entrar al meu Santuari m'ho han fet tot molt, molt brillant, i aquest bon home, el Jaime Lorente, igual que Blanca Suárez, que és la que està fent de Lourdes, l'Alejandro Spetzer, que és un noi mexicà molt conegut ara, mm-hmm. i actors de la talla de Paul Grange, que fan de Manolo, que era la meva parella. Vull dir que el Manolo, que sapigueu, el que farà de Manolo, el Paul Grange i el Jaime Lorente, se besen en la pel·lícula.
Que, per cert, se besen en la pel·lícula i on la discoteca d'Eivissa Q sí. és l'Hotel mm-hmm. Brook.
A l'Hotel Brook, imagina't, que a més nosaltres també vam estar a l'època, sí. I ho han fet tot. A veure, hi ha una cosa que això ho tinc a dir, no? El que fa la ficció, i ho volen fer tan hippie, jo me'n recordo que tenia una furgoneta al moment, una Ford Transit, que aquell any, que era la nova, valia 2,5 milions de pessetes, no? I m'han fotut una furgoneta de chanquete.
Però tot és més cutre, no?
Són coses de la ficció, no? I em fa molta gràcia. I el que era un molí, ha fet una casa pairal, que ho han fet també per Barcelona o per Bonestalbruc, i la veritat és que jo, dintre les gravacions que vaig veure en directe i veure com treballa el Jaime Lorente i la feina que estan fent, et dic jo que la pel·lícula, buah, si la sèrie documental va quedar bé, la pel·lícula estan fent una cosa sorprendent, i quan jo veig el vestuari i tal, jo dic, quan vaig entrar aquell set del Santuari, una mica més hi ploro.
Què tal la teva relació amb el teu germà?
Bueno, ara està malament perquè mon germà és molt bipolar i segueix amb els traumes del passat, no? El Lluís, són 6 mesos que estàs bé i són 6 mesos que estàs malament, i com dius tu, és mon germà, i la relació ara està una mica tal que s'ha dedicat a anar a televisions a parlar i tal, no? Però és mon germà i què vull fer? És mi hermano.
Juntos viviremos.
durant la publicitat hem continuat parlant del grup. I a veure, ja feu... Sí, sí, és veritat. És dir, de la fascinació del que explicava el documental, que jo crec que és un documental, de debò, quan he dit imprescindible, és perquè això ho crec, que és un documental... Que jo, no, jo clar que sabia per l'edat l'existència d'aquest grup, però tampoc li hagués donat la importància que se li dona al documental. I la redacció, va haver-hi gent que em va dir, no has vist el documental, posa't a veure immediatament el documental.
Vam ser molt pesats amb aquest documental.
Vam ser molt pesats amb aquest
documental.
En general
tots, eh?
Bueno, i és un documental que serveix per reivindicar el grup, que en el nostre imaginari era un grup que potser no li donàvem cap valor musical, simplement com uns nois que movien ventalls, i sí que se li dona un... Bueno, se'l reivindica, i també jo crec que és molt interessant el retrat sociològic que es fa d'Espanya, vull dir, en aquest sentit és molt interessant també el documental.
Mm. Jo estic fascinat amb el José Luis Gil. Sé que és l'enemic, no? És l'altra cara del documental.
El doctor no de la història.
I aleshores, abans ens estaves comentant que tu ho havies explicat tot, si no gairebé tot, però que el productor o no havia explicat tot, o havia explicat moltes mentides, o havia explicat mitges veritats. I a mi m'interessa molt d'aquella època que no s'ha dit del productor que influís directament en el grup i que tingués una importància a la vostra carrera, positiva o negativa. És a dir, més enllà del que veiem al documental, què ens pots explicar de José Luis Gil, que és com aquesta...
Bueno, el productor sempre ha explicat el que vol anar a explicar, perquè ja es veu a la sèrie que és una persona bastant prepotent. Jo soy pues, el malo, que parece que al final no es tan malo, y yo siempre digo que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? Al señor José Luis Gil, obviamente, con su vida, una capa, un sallo, ¿no? Amb les relacions que jo vaig tindre i clarament vaig deixar clares, perquè vaig fer un poliamor i del meu grup vaig fer la meva història, la meva casa i el meu amor, ell no explica moltes coses de les que, òbviament, ell, amb la seva condició, sense sortir d'un closet, òbviament aquest home també tenia intencions directament amb els components, amb més d'un. I això es queda tot a l'olla, i clar, cadascú diu el que vol. Yeah. Jo ja sempre he dit que jo no he sortit del closet perquè mai vaig estar dintre, i sempre he estat orgullós de la meva condició sexual i no l'he donat més voltes des dels 17 anys que tenia clar que jo volia estar amb un home, no? Aquest home no ho ha deixat clar, i òbviament tenia la mateixa condició que nosaltres, tapada.
Va intentar aprofitar-se de membres del grup?
Sí, la història és que la vull deixar allà perquè la pel·lícula tampoc sortirà, i ara imagina't tu si al RAC 1 us tinc que fer ara una història de lo que no salió en el documental.
Tenim 20 minuts, perquè
sí. No, tindrem temps, però bueno, ell va fer la carrera a molta gent i va fondre moltes carreres de molta gent. Vale, des de Miguel Bosé, Mónica Naranjo, va estar 15 anys amb el Perales, però la relació no era de la millor, perquè el Perales va ser molts anys la seva font d'ingressos. Va fer un litigi amb, com es deia aquella dona, no me'n recordo, una cantant espanyola també molt coneguda. Vull dir, aquest senyor iba pasando la hierba y la iba fundiendo por el camino. A José Luis Gil, al personatge que ell d'alguna manera desvela, i jo això ho vaig respectar molt a la sèrie documental, perquè jo no volia fer una cosa groga, jo volia fer un documental colorit on tots els components parlessin, i de fet li vaig dir a tots els components, podeu parlar des del cor el que vulgueu, i és molt curiós perquè això la gent no ho sap, ningú quan es van fer totes les entrevistes, perquè jo vaig contestar com 500 preguntes i vaig plorar molt, i gràcies a Déu no surt tota la ploramica i tal, que tothom va parlar d'una manera privada i després van fer tot el muntatge i totes les coses van a parar al mateix puesto. Que Locomía no es solo un grupo musical, Locomía fue una historia de amor donde había unos integrantes que a día de hoy todavía nos queremos, y va haver gent pel camí, com aquest senyor José Luis Gil, que nos lo dio y nos lo quitó directament. Vale, vull dir que allò de Locomía, si ha arribat a la gent, és igual que la pel·lícula, no? Arriba perquè hi ha un trasfondo fora de l'artístic, que és a l'amor d'una història d'una joventut de gent carregat d'il·lusions que ho capitanava jo, i em va tocar a mi aquesta part dolenta, i que s'obliden de que, òbviament, va ser més d'un grup musical, i això és l'atractiu de perquè ens facin una pel·lícula. I, de fet, ve una altra cosa, que jo tinc un llibre que vaig treure fa poc, que també haurà una història amb això del llibre. Vull dir, falten més coses després de la pel·lícula que tampoc us puc adelantar ara, no? Clar. Però lo de Locomia és una cosa brillanta, és una cosa diferent i té els elements per, pues, per fer un culebrón.
Vale. Albert Sort, sí. I penso la Gim Ferrer i l'Alejandra, si vol preguntar.
No, perquè amb tot això que estem comentant del productor, hi ha un tema que és que hi ha una contradicció, perquè Locomia neix sent com un fenomen estètic, de ball, d'animació, de discoteques, i és quan entra en joc José Luis Gil que es converteix en un fenomen musical. Ell diu aquesta cosa de que sense la música Locomia no hauria estat res, però és veritat que al final sempre conviu això, que tu ets qui ha liderat el concepte estètic, l'essència, però què hauria passat si no hagués aparegut un José Luis Gil i hagués dit això es convertirà també en un fenomen musical? Hauries tu o algú altre dit, hosti, i si això fem aquest pas?
Vale, aquesta és molt bona pregunta, jo t'agraeixo que m'ho preguntis, perquè jo sempre ho he pensat, però mai ningú m'ho ha exposat. Vale? Si no hagués sigut el José Luis Gil, hagués sigut el Michel Cretu, que és el que va fer Enigma, que vivia a Eivissa, que va produir un disco que no tenia grup, i si jo no ho hagués fet amb el Gil, el Michel Cretu ja m'ho estava proposant, perquè ho havia cantat la seva dona i va fer un disco milionari i no tenia una imatge de grup que representés aquell moment de tant èxit. Vull dir que si no hagués sigut el Gil, de fet, hi ha una altra cosa que tampoc se sap ni s'explica a la sèrie, que abans d'arribar José Luis a la illa, jo ja havia fet un disco amb una productora italiana, on no surt ni el grup, surto només jo, amb una cançó que era I Love Too Much, que això està fora de la discografia nostra, igual que van vindre aquells italians, que me'n recordo que em van fer un contracte d'una cançó per veure què passava, em van donar 100.000 de les antigues pessetes i tal, i ja això estava passant. Quan el Gil va vindre, jo ja tenia un contracte amb Tòquio, Japó, de... quan era allò, eren 10 milions de l'època, que eren molts calés, i ell va començar a moure les bases de tot el que tenia que fer després amb els calés i amb el contacte que jo havia fet en 20 anys. Vull dir que el Gil es va trobar una tribu urbana, es va trobar un concepte que va quedar al·lucinat i enamorat, que ho diu el seu llibre La Serpiente Verde, i al final les mentides tenen les potes molt curtes. El que és una mica analític i veu la sèrie documental, veu perfectament la història, en sent a mi, en sent a tots els del meu cantó, i després sent la part grisa de la indústria, i si no hagués sido ell com música, hauria sido otro. Perquè la història de Locomia era molt poderosa i molt adelantada al seu temps, i hagués sigut, i ojalà hagués sigut un altre, el que passa que ara no em puc lamentar, no? Després de quasi 40 anys, que va ser ell. Jo, amb aquest home, és veritat que vaig signar un contracte, però més del tema contractual, li vaig donar tot el meu món i li vaig confiar tot el meu món, i ell va fer de su capa un sallo i va fer el que va voler. Es va considerar... avui té un trauma molt gran, perquè aquest home, que això és el que jo sí que li reconeixo, i al final dic, bueno, no passa nada, és un enamorado más de mi història, i això també sonarà molt, molt egocèntric, però és veritat, lo de Locomia enamorava per on anàvem, i ell és un enamorat més d'aquesta història, perquè de fet el grup que ara es presentarà el 16, edició de Sons del Món, i és un grup que quan sineu, que a més us invito que vingueu, el veus i ho veus des de fora, i el que ho ha vingut fa 50, 30, 40 anys enrere, ho torna a veure amb nostàlgia, perquè segueix veient lo d'Eivissa, per una senzilla raó: ho he fet jo, no ho ha fet el Gil, perquè el Gil no té un grup actualitzat, encara que sigui amb l'estètica d'abans, que ho mogui, perquè el Gil va ser un punt productor al seu moment, que al final només van ser 2 anys, i sembla que ha estat tota la vida amb la història de Locomia, però ell això li va crear un trauma, aquest bon home, també.
Parles molt... parles molt de com enamorava Locomia, i de fet has comentat com eres avançat el teu temps perquè tenies una relació poliamorosa, però és que en la sèrie documental vèiem com parlaves de que eres un caçador d'ànimes i que en certa manera seduïes els homes i els feies entrar en el teu harem, no? Que parlaves fins i tot de la idea d'harem.
Sembla
però jo t'anava a preguntar, aquest nou Locomia també s'ha creat a través del poliamor d'enamorar els nous integrants?
No, ja et diré una cosa, ja no em faràs riure a la cívica del dematí. No, i per desgràcia meva és una llàstima, independentment que fa 6 anys que estic amb ell, que el vaig conèixer amb mi, jo quan vaig conèixer amb el Harold, que està dintre del meu llibre i tal, poso en una de les seccions on parlo com el vaig conèixer, que és el meu últim dragó. I jo em sento que ja tinc 59 anys, faré el 20 d'agost 60, i em sento un criu, però tinc 60. ¿Vale? Y yo ya digo, bueno, ya no tengo más tiempo de seducir, pero segueixo fent-ho. Dintre del grup, escolta, dintre del grup tinc un tio que és el més jove, i quan la gent el veu, la gent el que més es fixa és amb el Harold, perquè el Harold té l'energia d'Eivissa, té la joventut d'Eivissa, té el físic i la bellesa d'Eivissa, i d'alguna manera ho estic fent. Òbviament, ja no tinc un poliamor dintre del grup, i de fet, amb el Ricky me l'estimo molt, i el Félix i amb l'Eden mai he tingut una relació, i menys poliamorosa, no? Clar. Però vull dir que el Locomia es va fer del que jo sentia, i sí que tots ens estimem molt, i segueix tenint aquell rotllo de que estan encantats, ara venim de Mèxic, després ens anem a Colòmbia, no parem de treballar, i els Locomies que a dia d'avui jo tinc segueixen tenint aquell rotllo que potser sembla sectari, o com jo parlava a la sèrie documental, però estan enamorats.
Aviam, pregunta a l'Alejandra Palés.
No, i és l'última. Sí, amb aquest nou Locomia, tots les cançons o tots els... O sigui, si són totes les cançons antigues, si no hi ha res, o sigui, si hi ha alguna cosa nova.
Vale, sí, no, nosaltres vam fer fa uns anys el disco L'última producció Imperium, i amb el tema del Covid es va parar, teníem que fer un disco nou, que ara ja estem amb aquesta projecció, i de fet la gent que pensa, diu, bueno, però el productor no los deja les canciones. Nosaltres, sense ser els productors de les cançons i d'alguna manera inicials, nosaltres hem fet tot un repertori refet perfectament dintre de la legalitat que ho podem cantar. De fet, el Gil no pot fer res, i ho té claríssim, i si jo fes servir les seves bases musicals, doncs amb un percentatge s'arreglava i m'ho va fer saber fa poc, ¿vale? Vull dir que el Gil jo soc un senyor de 60 i el Gil de més de 70, vull dir que és un senyor gran que jo crec que li va quedar aquesta cosa de que el Locomia el va superar d'enamorar-lo, vull dir que és que no és més. I Locomia a dia d'avui té aquella màgia i aquella essència d'Eivissa, independentment que jo tinc una relació amb el Harold, i això és el fonamental, quan tu vas a veure's en un concert, veus una història i la gent reacciona i segueixes ben el Locomia.
Xavier, quan s'estrena la pel·lícula a Netflix, se sabia o no?
Sí, això ara es acabarà de gravar, ens queda encara quasi un mes de gravacions, perquè com t'he dit, ja vosaltres ho sabeu de tot, que estem acabant fer el cua al Bruc, es fa a Mallorca, es grava, es tenia que gravar a Eivissa, però per final, per coses de logística no es va poder fer, a Barcelona ja s'ha fet quasi tot un mes, i a Madrid. Vull dir, un cop s'acabi de gravar, sortirà pel Orgull de juny, 2024.
De juny 2024, perfecte. Apunta't que d'aquesta pel·lícula, aquesta producció de Netflix, amb el Quique Maillo i on el Jaime Lorente fa el paper del nostre convidat d'avui, el Xavier Font, l'ideòleg, el fundador i l'actual, diguem, el propietari dels drets de Locomia. Ha estat un plaer saludar-te. Ens veiem aviat. Gràcies, Xavier Font.
Això és...
Reconcentrar.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundia Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundia Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC1 presenta el diumenge 2 de juliol Via Lliure amb Xavi Bundó en directe de 11:45 a 2 des d'Esterri d'Àneu per celebrar el 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Un Via Lliure des del cor del Pallars Sobirà per parlar d'història, de patrimoni i cultura, amb la vista posada en el Dansàneu, el Festival de les Cultures del Pirineu, que es fa a finals de juliol. Us hi esperem a la plaça de l'Església d'Esterri d'Àneu.
El diumenge 2 de juliol a partir de 11:45 Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu. Amb el suport de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i la Mancomunitat de Municipis Anauencs, en col·laboració amb Endesa. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
És el president Joan Laporta. Què tal? Bona nit.
Bona nit. Mira, hem viscut una lliga històrica.
Sergio Busquets. Hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Vull viure una experiència nova, una experiència familiar.
Us saludem des d'Eindhoven i donem ja el tret de sortida d'aquesta programació especial. Joan Capdevila.
No és que ho diga jo, si ho ha vist tothom. Hem sigut perjudicats clarament.
Oriol Romeu.
La idea és jo que a mi m'encanta, me sembla molt atractiva, molt bonica.
Tant de bo a la tercera vagi la vençuda, no, Sara?
Sí, cualquier partido es nueva historia.
Cada dia, a 11:45, tu ho diràs, amb Valeix Pariser. RAC 1. Tots som 1.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat.
Bona senyora, senyors, amb tots vostès, Maria Faf. Un aplaudiment. Bueno, és un aconteixement, no, Maria, que feu una exposició de Tina Modotti, perquè, a més, és una de les més importants de les que s'ha fet fins al moment en el que seria la història de la humanitat, eh? Sense que exagerar.
És la més àmplia exposició que s'ha dedicat a aquesta dona, a Tina Modotti, fotògrafa nascuda a Itàlia, a Udine, que m'agrada molt que hagin sortit coses com Pippi Landstrom, antifeixisme, perquè ella va ser una dona molt forta, una dona tremenda en la seva biografia i en la seva obra. I tenim unes 240 fotografies, també amb material documental, perquè Tina Modotti va fer altres coses. O sigui, tenim fotografies penjades a paret pels oients que no les estan veient ara mateix.
Sí, això està tot un detall, no les tenen per terra, eh?
No, però volia dir que tenim material a vitrina, també.
Sí, vitrina.
Algunes revistes de propaganda en les quals ella va participar, alguns dibuixos dels nens de la Guerra Civil Espanyola.
Anem a pams, perquè, clar, la Tina Modotti neix a finals del segle XIX a Itàlia, mor a Mèxic, a Ciutat de Mèxic, el 1942, però expliqueu que resseguint la història d'aquesta dona es podia anar resseguint la història de més d'una forma, i jo trobo que increïble. Estem a la setmana d'Indiana Jones, però Indiana Jones al costat de Tina Modotti és un mindundi. T'ho dic sincerament, perquè aquesta dona, per exemple, llegia aquí a una dels textos, que més, són textos, diguéssim, que jo recomanaria que la gent es llegís quan vinguin a veure l'exposició, viu, podem resseguir la història, diguéssim, de la humanitat de l'últim segle, diguéssim. La migració econòmica d'europeus a Amèrica, naixement del cinema mut a la costa oest dels Estats Units, perquè va ser actriu.
Exacte, va tenir un breu capítol de papers principals a Hollywood, sí.
A Hollywood, al naixement de Hollywood, l'agrarisme postrevolucionari a Mèxic, el moralisme polític, la reivindicació de la cultura indígena mexicana, la incorporació a l'espai públic de les dones, la pugna entre estalinistes i trotskistes, que sembla que no acaba mai, després de la revolució del 1917, va ser una de les capitanes, si no la presidenta o la màxima responsable de Socors Roig Internacional, que ara en parlarem, i va viure profundament i amb molt compromès la Guerra Civil espanyola. Bueno, aquesta senyora qui era?
Tina Modotti era una heroïna. O sigui, realment ella va viure aquests anys centrals que tu descrivies, que són dècades molt denses, no? Els anys 20, 30, va morir al 42. va marxar d'Espanya el 39 i mor el 42 a Ciutat de Mèxic. I efectivament, ella és una noia italiana de família humil. El seu pare vol viure el somni americà i va primer ell sol a San Francisco, després reagrupen la família, i Tina Modotti allà és on té el primer contacte amb cercles intel·lectuals i se sent, bueno, estimulada, es vincula al món del teatre. Als anys 13 a San Francisco, després baixa cap a Los Angeles, i allà a Los Angeles s'inicia una mica en el món de la interpretació, no? Ella cau una mica amb l'estereotip de papers femenins que s'estaven oferint a Hollywood en aquella època, que eren papers de dones aventureres, de femme fatal, i bueno, ella, que tenia una aparença una mica llatina, morena, amb cabells negres,
llatina, que,
sí. I llavors ella aconsegueix fer aquest tipus de papers. Té alguna pel·lícula com The Tiger's Code, que la tenim aquí a l'exposició, on fa el paper de protagonista. I després d'aquest capítol, tanca capítol i se'n va a Mèxic amb Edward Weston, que Edward Weston és la persona que la introdueix a ella a la formació fotogràfica.
Perdona, perquè ho estem despatxant tot molt ràpidament, bueno, normal, perquè tampoc tenim aquí 6 hores, però...
seria tremendo, no? Que tenia aquí 8 hores parlant de Modotti, això no ho van tenir bé,
però sí que és veritat que una de les principals característiques de Tina Modotti és que té aquest neguit tan contemporani d'anar a la recerca, no sé si és la felicitat, la llibertat o el que sigui, personal. Això aquesta senyora ho té, perquè apuntava cap a estrella de Hollywood i de fet fa papers protagonistes, una o dues pel·lícules importantíssimes de l'inici del cinema mut. Ho deixa perquè ella se'n va a Mèxic a fer fotografia, però la fotografia en el fons no deixa ser un vehicle, per expressar una altra sèrie de coses. Hosti, aquesta senyora tenia aquest neguit contemporani que alguns tenen, per exemple, la Laura Fa, clarament, també el té.
Exacte.
Laura, tu te'n reconeixes.
De tocar totes, clar.
Sí, d'anar buscant a la recerca, no?
Jo crec que és una d'aquestes persones que se sent cridada constantment a anar a fer creixent el seu compromís social. A Mèxic, per exemple, ella canvia la seva mirada i se situa en una tessitura en què la fotografia és un instrument de transformació social per ella. La fotografia ha de servir per denunciar les desigualtats socials, per mostrar el contrast terrible que hi ha entre les ciutats que s'industrialitzen, es modernitzen, són dinàmiques, i la vida pobra, rural. La fotografia ha de servir per visibilitzar totes aquestes qüestions i és una arma política, sens dubte, per ella, la fotografia.
En aquell moment, no?
Sí, i a ella li pregunten si la fotografia artística pot ser, si la fotografia de propaganda pot ser artística, i diu sí, evidentment, o sigui, jo estic treballant.
I en qualsevol cas, és una dona que mai es desintonitza, diguéssim. Estem parlant dels anys 20 i 30, que a nivell mundial són convulsos, està una mica en aquesta mateixa situació, ja sé que no vol comparar, però jo diria que sí, i ella no es desintonitza, no s'apoltrona ni s'apalanca en els possibles privilegis o comoditats que pugui anar... assolint, ja sigui com a actriu, ja sigui després com a fotògrafa reputada, ja sigui com, no?
No, al contrari, de fet jo diria que ella es complica, és a dir,
es complica comprometent-se.
Sí, ella s'afilia al Partit Comunista, cobreix actes polítics, moviments socials, treballa a revistes de propaganda, el seu compromís li causa l'expulsió de Mèxic, que ella l'expulsen de Mèxic perquè l'acusen falsament de l'assassinat del president Pascual Ortiz. Imagina't. En 1930-32, i llavors comença un periple de militància.
Perdona, a Mèxic el retrata, tenim aquí unes fotografies del Diego Rivera, per exemple, el muralista, està en tot aquest cercle, Frida Kahlo, diu, això la gent em xifla, saps? Tu dius Frida Kahlo, ja, punt, la gent diu, endavant.
És que ella realment és bastant al·lucinant, quan vas a seguir la seva biografia, que per cert n'hi ha moltes, a qui li interessi més aquest personatge, hi ha moltes biografies de Tina Modotti.
Tot i que té moltes llacunes, no?
Tot i que té, paradoxalment, moltes llacunes, sí. Ella Què t'estava dient, Marta?
No, els modelistes mexicans.
Ah, sí, modelistes mexicans. Que ella té una habilitat per realment situar-se sempre al rovell de l'ou de la bohèmia del lloc on va. Uh-huh. I llavors, efectivament, ella amb la bohèmia californiana està perfectament situada. Quan arriba a Mèxic, Diego Rivera, tot aquest cercle, Frida Kahlo, moralistes polítics, són al seu entorn. Quan la tenim a Espanya també, Pablo Neruda, Alberti, o sigui, és el seu entorn, sí.
De fet, és avantguardista, per tant.
Molts companys la reivindiquen i quan deixa la fotografia li diuen: per què no tornes a la fotografia? Bueno, això ens estem avançant, no? Ara explicaré, hi ha un moment que deixa.
Clar.
Deixa la fotografia.
Igual que va deixar el cinema.
Igual que va deixar el cinema per anar a fer fotografia de propaganda. I hi ha un moment, ella als anys 30, quan l'expulsen de Mèxic, se'n va a Alemanya. Alemanya entra en un moment una mica depressiu, no? Ella va amb una càmera molt... amb una Garflex, una càmera pesada, que és realment molt diferent a les càmeres compactes que s'estaven utilitzant a Europa, les Leicas, no? I ella, bueno, hi ha cartes que ella diu: no trobo la manera àgil de treballar, no trobo l'ànim, no trobo l'empatia amb els berlinesos.
A quin any entra a Berlín, ella, més o menys?
Anys 30.
Anys 30, també...
Hitler en ascens, no?
Clar.
I llavors ella d'Alemanya marxa a Moscou. Uh-huh. I a Moscou és on realment el seu compromís amb Socors Roig Internacional es consolida moltíssim.
Què era Socors Roig Internacional, per qui no ho sàpiga?
Socors Roig Internacional era un organisme de denúncia del feixisme. Uh-huh. Que feia assistència humanitària a totes aquelles persones que ho necessitaven en termes de assessorament legal, menjar, temes hospitalaris...
Ella acaba sent...
ella acaba sent dirigent
de Socors, sí, Roig Internacional, sí. I a més acaba sent infermera també, o sigui, treballa, com avui tenim dos infermers aquí, dos sanitaris, tres, entre el públic, acaba sent treballant a hospitals de campanya, de guerra, i també col·labora en allò que en dèiem, a ajudar a que fugin d'Espanya, en un moment molt complicat, sí, en un moment feixista i franquista aquí a Espanya, nanos cap a...
Els nens de la guerra,
no?
Correcte, ella està a disposició del que li demanin i llavors l'envien a Espanya, i l'any 33 entra a Espanya, està a diferents llocs, està a Astúries, està a la Sierra de Madrid, està a Madrid, està a València, i allà, bueno, a Espanya és Mari Carmen, o té un altre nom, Vera Martini. Ella treballa a les revistes espanyoles, uh-huh, amb els articles que escriu, treballa sota aquests pseudònims. I, correcte...
Perdona, i fa de fotògrafa de guerra o no?
No, no, això no, és una cosa que és interessant que sapiguem, perquè nosaltres, la comissària de l'exposició, Isabel Tejeda, que per cert aprofito per mencionar-la perquè ha fet una feina importantíssima, perquè l'obra de Tina Modotti estava dispersa, hi havia llacunes biogràfiques, hi havia llacunes de reconstrucció del corpus d'obra, com si diguéssim.
Perdona, tornem ara al que estaves dient. Aquestes llacunes, que això em sembla que és rellevant, hi són... Perquè era dona i per antifeixista, no? És a dir, la història de les persones compromeses amb l'antifeixisme i amb això, si ets dona, uh-huh, molt probablement s'hagi amagat o distorsionat o no valorat,
silenciat.
Prou, no? Silenciat.
És una de les coses que apuntem en el catàleg de l'exposició, que recull diferents assajos, un dels quals d'Isabel Tejeda. Efectivament, es creu que la seva condició de dona afiliada al Partit Comunista en un context en què la història de l'art s'escrivia en masculí i des dels Estats Units pot haver-li causat efectivament el perjudici de no haver estat inclosa en el relat de la història de la fotografia fins als anys 70, que es produeix ho diré en italià perquè m'encanta, la riscoperta.
La
riscoperta.
La riscoperta, que podia ser un perfum de Valentí, no? La riscoperta.
És preciosa aquesta paraula. Sí, clar, i a més s'hi va associada a la reivindicació d'una dona fotògrafa que havia estat relativament oblidada, poc estudiada i poc inclosa en les primeres incipients obres que s'escrivien sobre història de fotografia. Llavors ella, als anys 70, un fotògraf paisà d'Udine, com ella, Toffoletti, Toffoletti diu: aquí tenim una gran de la fotografia contemporània. Sí. Anem a corregir els els factors que l'hagin pogut fer fora d'aquest relat de la història de la fotografia i anem a començar a estudiar-la i a exposar-la. Llavors, als anys 70, al 73 li fan una expo important a Udine i llavors té el seu eco als Estats Units. Llavors el MoMA, que el MoMA és molt referent en els inicis de la, de la, de la posició de la fotografia en el món de les exposicions.
És una de les primeres institucions.
Creen departament de fotografia i llavors allà comença el circuit artístic de la fotografia.
I recuperen i compren obra de Tina Modotti.
Mira, compren obra, és bonic perquè Edward Weston, que va ser parella de Tina Modotti, va ser instructor de Tina Modotti en la fotografia.
Edward és un fotògraf també rellevantíssim. Clar.
Sí, exacte. Weston tenia moltes obres de Tina Modotti i hi ha un moment donat que fa una donació d'obres de Tina Modotti al MoMA i Tina Modotti entra per aquesta porta en el MoMA. Però MoMA no li fa gaire cas fins l'any 77, després de la reivindicació europea de Tina Modotti. El MoMA l'any 77 ja sí que li fa la seva primera...
Estic pensant que això que dèiem, que per ser dona normalment quedes silenciada o camuflada, que tota l'estona que estàs parlant d'aquesta fotògrafa, que jo no la coneixia, m'he recordat de la Gerda Taro, no sé si es pronuncia així, però em vaig llegir una biografia que, pels que no la tingueu situada, era la dona de Robert Capa.
I
signaven les fotografies tots dos junts.
Sí.
I en aquesta biografia hi havia bastantes indicacions de, a veure si és que les feia ella, les fotografies les firmava amb el pseudònim Robert Capa, m'entens?
Clar, segur que hi ha qüestions sempre d'atribucions quan és una parella creativa i una és dona i estem parlant del passat. Doncs és probable que hi hagi moltes atribucions.
I
després,
que important en aquests casos del situar, de explicar un altre cop la història, la història, que les dones hagueu arribat a l'acadèmia i que, per tant, sentint-vos-ho propi des de l'acadèmia, doncs, pugueu dir, escolti, tenir científiques que diguin, escolti, això s'ha de reivindicar, això s'ha de col·locar aquí, i com canvia tot si tu introdueixes en la història peces d'aquestes característiques, per exemple, la quantitat de dones que hauran fet.
Estem en el moment de les restitucions, de les lectures, de la reescriptura de molts relats,
duri,
no?
I que duri, això, perquè clar, que aquest moment, que no s'aturi, que no s'aturi. Escolta, Maria Faf, et dic una cosa, un aplaudiment fortíssim per ella, perquè ets la responsable de l'espai Caber a la Fundació Mapfre, on s'està celebrant una exposició importantíssima de Tina Modotti. Això és un aplaudiment que no depèn de fer... que és una de les exposicions més importants, de veritat t'ho dic, que s'han celebrat a Barcelona en els últims anys. També n'hi ha una que és superinteressant, els catalans, que ens encanten les coses catalanes. Explica'm en 30 segons, mira que difícil t'ho poso.
No, si em regales 30 segons, feliç, perquè aquí tenim dues sales d'expos.
Pel mateix preu,
Per això, jo aprofito.
Què costa? Jo costa 4 xavos aquí venir, digue'm.
Jo aprofito. Al nostre altre espai tenim ara una exposició que es diu La Catalunya de Jules Aynot.
Jules Aynot, que
rebre ella. 1871-72. He dit el títol sencer perquè no em castiguin.
Molt ben fet.
Llavors, és una exposició, molt breument, molt bonica, perquè reuneix el reportatge que va fer Jules Aynot el 1871-72, que va ser contractat per la Casa Lauren, que era la casa de fotografia més important del segle XIX, va ser contractat per fer un reportatge a terres catalanes, de la Catalunya monumental i de la Catalunya Tarragona, l'Ebre, Poblet i Santes Creus, Montserrat, Barcelona...
Sí, tot,
Aneu a la unes vistes perquè... precioses.
Sí. Això la gent després podia anar a la Casa Lauren i comprar... Necessito una fotografia de Montserrat. Doncs anaves a Lauren i t'ho compraves.
Correcte. No?
Com
acabar
a Ikea i es compra un pòster.
Jo crec que ara disparem fotos fàcilment amb el mòbil i tal, però abans tu, per fer-te un retrat, havies d'anar a una casa.
Aquí hi ha una cosa important, perquè el comissari d'aquesta exposició és arxiver a Valls.
El comissari de l'Expo, ex-arxiver de Valls, perquè ja no ho és, però ho ha estat molts anys, Jep Martí, que jo, si després vols, l'aplaudiria també. Perquè
home, perquè Martí... ha recuperat aquestes fotografies.
El Jep Martí, una de les proeses que ha fet és que l'autoria abans no era una cosa tan reivindicada com ara. Llavors, Jules Aynot va quedar diluït dins de la Casa Lauren. Ell treballava per la Casa Lauren, no? I les fotografies eren de la Casa Lauren. I Jep Martí ha trobat aquesta autoria dins de la Casa Lauren, l'està estudiant, l'està reivindicant, o sigui que ha posat
que
un nom...
I veu que hi ha feina, perquè encara està trobant joies, eh?
Exacte, sí, ha posat un nom en la història de la foto, que
escolta,
això
un aplaudiment també perquè s'arxivi. De veritat, si ets català o catalana o catalana i ens estàs escoltant i t'agrada Catalunya, perquè els catalans els encanta Catalunya, t'ho dic sincerament, eh?
Si no ens agrada a nosaltres,
això t'ho dic sincerament. I a més, ara també, escolta, jo us reivindiquem la cosa de catalana, Catalunya, és que aquí la Fundació Mapfre estava en tot. Clar que és una fundació per ajudar-nos.
reivindicar Catalunya, que està a punt de desaparèixer també amb el feixisme, i reivindicar Tina Modotti a les dones, que també estava a punt de desaparèixer, perdona que t'ho digui, per culpa del feixisme també. RAC, RAC,
són 2:15, bona nit.
No ho sé. Totes les respostes al final del dia. Amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter. RAC 1. Instagram i TikTok.
RAC 1 oficial.
RAC 1.
Seguiu-nos.
Tots som 1.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.